Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. A la ciutat de Barcelona hi ha cada vegada més persones sense llar que dormen al carrer. Un informe de la Fundació Arrels revela que a la capital catalana hi ha com a mínim 1.384 persones que viuen als carrers. És la xifra més alta des que van començar a fer recomptes a la ciutat i un 12% de gent més respecte a ara fa un any i mig. A més enllà d'aquesta dada, que és del tot inacceptable, és especialment preocupant que una de cada tres persones no fa gaire que vivia a casa seva, ja sigui en un habitatge de propietat o de lloguer. Una realitat que, posada en context, mostra més conseqüències del que explicàvem just aquest dilluns, que a Barcelona el preu de lloguer havia assolit un nou rècord i ja estava de mitjana en els 1.200 euros al mes. Per això l'entitat Arrels demana als governs que es posin les piles per fer front a l'emergència habitacional, que és una de les principals, o millor dit, el principal problema que té Catalunya i, sobretot, Barcelona.
Cal fer efectiu el dret a l'habitatge, val? És a dir, una persona està al carrer bàsicament perquè el dret a l'habitatge no es fa efectiu. Quan parlem de dret a l'habitatge també parlem de mecanismes perquè ningú perdi casa seva.
És l'avís que feia avui Beatriz Fernández, que és la nova directora de la Fundació Arrels. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta entitat ha fet una radiografia del sensellarisme després d'entrevistar unes 700 persones que dormen al carrer.
La majoria de les persones sense llar, un 87% són homes, mentre que un 9% són dones. L'edat mitjana de les persones que viuen al carrer és de 43 anys i el 55% tenen entre 36 i 55 anys. L'informe d'Arrels també revela que les persones que dormen al ras fa 4 anys i mig que viuen en aquesta situació de mitjana, un any més que abans de la pandèmia del coronavirus.
A tot això, avui hem sabut que el govern declararà 131 municipis catalans més com a zona tensionada on es limiten els preus del lloguer.
Amb la nova incorporació ja són més de 270 les poblacions catalanes on s'aplicarà aquest topall. La nova ampliació afecta els municipis de més de 2.000 habitants, com ara Cadaqués, Cunit, Calafell, Calonge i Sant Antoni, Castell, Platja d'Aro, Centelles, Deltebre, L'Escala, Gironella, Masquefa, Montblanc, entre d'altres poblacions.
Habitatge a banda, centrarà la portada d'aquest informatiu. En política, nou dia marcat per l'amnistia. El Tribunal Superior de Justícia aplica la llei de l'oblit penal en dos nous casos que estan relacionats amb el procés independentista. És el d'un jove que va ser condemnat per dues substàncies explosives en una manifestació a Barcelona i també el secretari municipal de l'Ajuntament d'Hostalric, que va ser condemnat, atenció, per haver multat una dona que arrencava llaços grocs.
I d'altra banda, la Fiscalia ha demanat al Suprem que amnistiï Roger Torrent i tres membres més de la seva mesa del Parlament. Tots ells van ser absolts per desobediència, però la Fiscalia va recórrer aquesta decisió.
A tot això, avui el govern espanyol s'ha pronunciat sobre la negativa del Suprem a aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, a Toni Comín i a Lluís Puig pel delicte de malversació. N'ha parlat Félix Bolaños, és el ministre de Justícia i un dels artífexs d'aquesta llei.
Quiero mostrar en primer lugar, como siempre, respeto a las resoluciones judiciales, aunque en este caso pues no comparta ni los argumentos políticos ni los argumentos jurídicos que contienen los autos del Supremo.
Política a banda, avui també parlarem de naixements, perquè s'ha confirmat la baixa natalitat que pateix Catalunya. L'any passat només van néixer 54.000 nadons. És la xifra més baixa des de l'any 1995.
Des que es va assolir el pic de naixements l'any 2008, just abans de l'esclat de la crisi econòmica, quan van néixer gairebé 90.000 persones, continua la tendència de 15 anys de davallada de la natalitat. Dels nadons que van néixer, els noms més posats van ser el de Martina i Jan.
Avui analitzarem aquestes causes i també les conseqüències d'aquest estancament de la natalitat de Catalunya. Ho farem amb la professora de la Universitat de Barcelona, Dolores Sánchez Aguilera, que és especialista en població. Tot això el mateix dia en què ha començat també la vacunació als animals per fer front als focus declarats de la malaltia de la llengua blava. Ja són 20 les explotacions ramaderes de Catalunya afectades per aquesta malaltia.
I mentrestant, Unió de Pagesos alerta que n'hi ha desenes més on se sospita que aquest virus també hauria arribat. Afecta ovelles, vaques, cabres i cèrvols i es transmet a través d'algunes espècies de mosquit. De moment ja han arribat 200.000 dosis a Catalunya. El govern diu que la vacunació ara mateix és obligatòria.
Quan hi ha focus, s'obliga a la vacunació. Aquí, l'últim focus que vam tenir a Catalunya era el 2008-2009. Els que ja han començat a vacunar ahir, doncs els ramaders estan contents i ara són ells els que ens demanen de vacunar, perquè és que tenim la malaltia aquí. No és que estiguem fent un tema preventiu, que eren com a més reacis.
Un virus que no afecta els humans.
I avui en els esports ja han quedat definits tots els emparellaments de quarts de final a l'Eurocopa de futbol.
Països Baixos i Turquia completen el quadre de quarts. Les dues seleccions han passat de ronda després de guanyar els vuitens. Els neerlandesos han superat 0-3 Romania i els turcs han guanyat 1-2 Àustria.
I en tenis, Carlos Alcaraz busca avui avançar al torneig de Wimbledon.
Després de debutar dilluns en victòria contra Marc Lajal, el murcià es creu avui. Serà a les 4 de la tarda amb Alexander Kubik, número 69 del rànquing ATP.
I avui a l'acabar el programa és dimecres, però excepcionalment anirem al cinema, on avui és dia d'estrenes i arriben algunes pel·lícules amb coproducció catalana, com és El bus de la vida o Males persones. A la cartellera infantil també s'estrena avui la quarta entrega de la saga d'aventures Gru, una pel·lícula que arriba, en aquest cas doblada en català. També repassarem al final del programa les estrenes de pel·lícules internacionals. Serà d'aquí un minut, ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Es manté l'ambient cada vegada més assolellat, tot i que aquesta tarda creixeran nuvolades a les comarques del nord de Girona, sobretot cap a la zona del Ripollès i de la Garrotxa, i aquí no descartem que pugui arribar a caure algun ruixat a la resta, sol, algun núvol aïllat a punts de la costa central, i temperatures avui que pugen a les comarques de l'interior, especialment Pla de Lleida, puntualment per damunt dels 30-31 graus, a la resta entre els 25 i els 30 graus. De cara a demà, al matí, alguns núvols a la costa central, sud de la Costa Brava, però que a poc s'aniran esveint les temperatures mínimes sense canvis importants i, en canvi, demà les màximes una miqueta més altes, amb un ambient força assolellat, tot i que a la tarda creixeran algunes nuvolades poc importants a les comarques del Pirineu. Tant avui com demà es mantindrà la tramuntana al nord de la Costa Brava, avui moderada i demà més fluixa.
Gràcies, Jordi. Ara passen 6 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Silvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Una de cada tres persones que dormen al carrer a la ciutat de Barcelona vivien a casa seva abans de quedar-se sense llar. Així ho diu l'informe que ha fet la Fundació Arrels després d'entrevistar gairebé 700 persones. L'entitat reclama a les institucions que garanteixin el dret d'habitatge per evitar que segueixi creixent el nombre de persones que dormen al carrer. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. A la capital catalana, un terç de la gent que dorm al carrer tenia casa abans de quedar-se sense i dormir al carrer. Com deies, una de cada quatre persones vivien de lloguer i el 8% restant tenien un habitatge en propietat. Això vol dir que vivien al seu domicili i de cop i volta van quedar-se sense feina o van ser desnonats i es van veure abocats a dormir al ras. Davant d'aquesta situació, la presidenta d'Arrels Fundació, Beatriz Fernández, fa aquestes reclamacions.
Calen polítiques d'habitatge, calen polítiques laborals, perquè també un dels motius pels quals una persona es troba en situació de carrer, a part de la pèrdua de l'habitatge, és la pèrdua de la feina. Calen polítiques que abordin aquestes dues problemàtiques, l'habitatge i la inserció laboral. Cal fer efectiu el dret a l'habitatge, val? És a dir, una persona està al carrer bàsicament perquè el dret a l'habitatge no es fa efectiu.
Per la nova presidenta d'Arrels, el dret a l'habitatge hauria de ser el més important i totes les administracions l'haurien de defensar en primer lloc. Per això reclama un pacte entre el govern espanyol, la Generalitat i els ajuntaments perquè posin tots els recursos necessaris per evitar que segueixi creixent el nombre de gent que dorm al carrer.
No només això, també augmenta el temps que fa que les persones dormen al carrer. Ara mateix, de mitjana, s'hi estan 4 anys i 5 mesos. La xifra ha baixat, però, en comparació amb el 2020, en plena pandèmia, tot i que continua sent un any més alta que abans de l'arribada del coronavirus. Arrels demana més coordinació per evitar que el sensellarisme a Pau es cronifiqui.
Sí, l'informe de l'entitat diu que 8 de cada 10 persones que viuen al carrer no reben cap tipus d'atenció durant el primer mes que s'han quedat sense casa i dormen al ras. La nova presidenta de la Fundació Arrels, Beatriz Fernández, reconeix que administracions i entitats com la seva haurien de ser més àgils a l'hora d'atendre aquests casos.
Durant el primer mes estem arribant tard. Tant l'administració com les entitats estem arribant tard. No solament cal una prevenció per evitar que les persones en les diferents situacions puguin acabar en situacions de sensellarisme, sinó que quan es troben en aquesta situació cal una intervenció ràpida. Cal que tots els responsables, administració i entitat, actuem de forma ràpida perquè també és més fàcil revertir la situació. A més temps al carrer, més difícil és.
Accions com millorar la coordinació dels serveis socials amb les entitats o tenir més presència als carrers perquè les persones que dormen al ras tinguin persones de referència a qui demanar ajuda. Fernández també denuncia que els ajuntaments, com el cas de Barcelona amb el Plan d'ERSA, estableixin com a delictes conductes que les persones sense llars han de fer per força al carrer perquè és on viuen.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Doncs sense deixar de parlar d'habitatge, el govern ha declarat 131 municipis catalans més com a zones tensionades on es limitarà el preu dels lloguers. Amb la nova incorporació ja són més de 270 les poblacions catalanes on s'aplicarà aquest topall. La nova ampliació afecta ara els municipis de més de 2.000 habitants.
Sí, són els que no formen part dels 140 ja declarats i que compleixen alguns dels requisits que marca la llei estatal pel dret a l'habitatge. És a dir, que les persones o bé famílies dediquin més del 30% dels seus ingressos a pagar el lloguer o la hipoteca, o que aquest preu del lloguer o de compra hagi experimentat un increment acumulat d'almenys 3 punts per sobre de l'IPC en els darrers 5 anys. Entre els nous municipis que hi entren hi ha Aiguafreda, Cadaqués, Cunit, Roses, Tossa de Mar o Viella.
I precisament sobre habitatge, el ministre de Drets Socials proposarà al Ministeri d'Habitatge que els pisos turístics paguin IVA. N'ha parlat el ministre Pablo Bustindo i a Televisió Espanyola.
Desincentivar fiscalmente esta actividad. A día de hoy los pisos turísticos no pagan IVA. Bueno, pues deberían tributar precisamente para poder desincentivar ese uso turístico de las viviendas y que prime que las viviendas se destinen al uso residencial, que es el primero que deben tener.
Doncs precisament avui hem posat xifres al turisme. El mes de maig, Catalunya va assolir un nou rècord. Més de 2 milions de turistes van venir al país a passar les seves vacances.
Fins ara només s'havien superat els 2 milions de visitants durant els principals mesos d'estiu, entre juny i setembre, en alguns anys anteriors a la pandèmia, però mai s'havia assolit aquesta xifra en un mes de maig. Pel que fa a la despesa, els turistes estrangers van gastar en total 2.323 milions d'euros.
Qüestions. El Tribunal de Superiors de Justícia ha aplicat l'amnistia en dos nous casos que estan relacionats amb el procés d'independència a Catalunya. És el d'un jove que va ser condemnat per dur substàncies explosives en una manifestació i el d'un secretari municipal, en aquest cas de l'Ajuntament d'Hostalric, que va ser condemnat per haver multat una dona que arrencava llaços grocs. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. El TCJ torna a moure fitxa i concedeix l'amnistia a dos casos més relacionats amb el procés. Un és el d'un jove que va ser condemnat a 4 anys de presó per haver portat un còctel MacGyver en les mobilitzacions contra el Consell de Ministres que van celebrar-se el 2018, i l'altre, el del secretari municipal d'Hostalric, que havia estat condemnat a 9 anys d'inhabilitació per haver multat una dona que arrencava llaços grocs i pancartes independentistes.
Qui també fa un pas més amb l'amnistia és la Fiscalia, que ha demanat al Tribunal Suprem que l'apliqui a l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i als exmembres independentistes de la seva mesa, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado.
Tots quatre van ser jutjats al Tribunal Superior de Justícia i van ser absolts del delicte de desobediència per haver permès debats sobre la independència i contra la monarquia. Aleshores, el Ministeri Fiscal va presentar recurs al Suprem per repetir el judici i encara sense la decisió del Suprem sobre el recurs, la Fiscalia ha sol·licitat l'amnistia i el Tribunal es reunirà el 9 de juliol per prendre una decisió.
Tot plegat després que en les últimes hores el Tribunal Suprem s'hagi negat a aplicar l'oblit penal pel delicte de malversació als líders del procés independentista. Una decisió que el ministre Félix Bolaños respecta, però no comparteix.
Bolaños diu que no està d'acord amb la decisió dels magistrats, tot i que evita posar més llenya al foc i diu que l'acata.
Quiero mostrar en primer lugar, como siempre, respeto a las resoluciones judiciales, aunque en este caso pues no comparta ni los argumentos políticos ni los argumentos jurídicos que contienen los autos del Supremo. España es un Estado de Derecho, es un sistema garantista de recursos para proteger precisamente los derechos de los ciudadanos y también para garantizar que la ley se aplica.
Bolaños insisteix que la llei és beneficiosa per recuperar la normalitat política i institucional a Catalunya i vol que s'apliqui en totes les causes independentistes.
Doncs amb el Suprem negant-se a aplicar l'amnistia als càrrecs de procés, l'exconseller de Cultura, Lluís Puig, descarta tornar a Catalunya.
Puig pensa que el Tribunal Constitucional pot trigar mesos o inclús anys en pronunciar-se sobre l'amnistia i creu que pinten bastos. Per això no preveu que pugui tornar aviat i afegeix que en cas que pugui tornar d'aquí uns anys no sap tampoc si li vindrà de gust. Són declaracions a RAC1.
No, però com que vaig a tornar? Jo estic visquent en països lliures, europeus, democràtics, que se'm respecten els meus drets fonamentals, i on puc anar tranquil·lament davant de la policia, davant dels tribunals, sense cap mena de por de que ja sé que tinguin una sentència dictada.
Puig se sent decepcionat davant del fet que el Suprem rebutgi aplicar l'amnistia perquè pensava que amb la nova llei veuria la llum al final del túnel.
Gràcies, Judit. Doncs encara els jutjats, un jutge condemnat per negligència mèdica al Servei Català de la Salut i l'Hospital Parc Taulí de Sabadell per la mort d'una dona que va patir un ictus a qui li van donar l'alta mèdica abans d'hora. Quan era a casa seva es va ofegar i va acabar morint. Els fets va remuntant a l'any 2020.
Sí, el jutge conclou que la decisió de donar-li l'alta va ser negligent i, de fet, es va veure influenciada en bona part per l'arribada de la pandèmia del coronavirus al CatSalut, i el Parc Taulí de Sabadell hauran de pagar una indemnització de 200.000 euros al marit i als dos fills de la dona morta. La família també reclamava que s'indemnitzés la mare i el germà, però el jutjat ho ha desestimat.
També avui ha començat la campanya de vacunació als animals afectats per la malaltia de la llengua blava. Ara mateix ja hi ha més de 20 explotacions ramaderes catalanes afectades per aquesta malaltia, i Unió de Pagesos alerta que n'hi ha desenes més on se sospita que el virus ja hi ha arribat. Afecta ovelles, vaques, cabres i cérvols i es transmet a través d'algunes espècies de mosquit.
L'afectació es concentra actualment en 8 comarques, l'Alt i el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme, Osona, el Ripollès i també el Pla de l'Estany. La gravetat de la patologia depèn de l'espècie i de la tipologia del virus i pot arribar a causar també la mort de l'animal, sobretot de les ovelles. Una propagació que preocupa molt al sector ramader per les repercussions també econòmiques que se'n puguin derivar. Cal tenir en compte, però, que el virus no es transmet als humans encara que es begui llet o es consumeixi carn d'aquests animals infectats. Ho explica l'Hisenda Guillaumes, és directora general d'Agricultura i Ramaderia.
La preocupació per el que seria la societat o la carn i la llet és zero, perquè no hi ha efecte, i per tant la principal preocupació és de cara al sector. I tant el sector com el departament, diguéssim, estem conjurats a que aquest impacte sigui el menor possible.
I pel que fa a les vacunes, avui ja n'han arribat 200.000 dosis que aniran destinades a les ovelles, i en 15 dies n'arribaran 600.000 més.
Més qüestions. El nombre de naixements va caure un 4% l'any passat en comparació amb el 2022. És a dir, 2.200 nadons menys van néixer a Catalunya. En concret, l'any passat van néixer 54.182 nens i nenes. És la xifra més baixa des de l'any 1995.
I d'aquesta manera continua la tendència de 15 anys de davallada de la natalitat des del pic dels 89.000 naixements de l'any 2008, on es va arribar després de més d'una dècada de creixement i immediatament abans de la crisi econòmica. L'edat mitjana a la maternitat es manté als 32 anys i mig, la mateixa que el 2021 i 2022, però és un any més avançada que fa una dècada. D'altra banda, l'edat mitjana al naixement del primer fill és de 31.
Per tant, la baixa natalitat que s'estanca a Catalunya, i ho volem analitzar avui amb Dolores Sánchez Aguilera. És professora de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, especialista en població. Senyora Sánchez, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda.
Aviam, com m'explicaria aquest estancament de la natalitat que fa 15 anys que està en reculada?
La situació actual deriva, evidentment, d'una trajectòria. Ara estem vivint una davallada de la natalitat que té a veure amb l'existència de generacions o de cohorts molt petites, que són les nascudes a mitjans dels anys 90, que són els que estan en edat de tenir fills. O sigui, la gent que està en edat de tenir fills són poquets i, per tant, generen pocs naixements, per dir-ho ràpidament.
I això, a la llarga, quines conseqüències tindrà cap a la població?
A veure, hem de diferenciar dos temes. Una cosa és la natalitat, que és el nombre de naixements sobre la població total. Si tenim una població envellida, tindrem una natalitat baixa, ¿vale? I una altra cosa és la fecunditat. La fecunditat també és molt baixa, que és la mitjana de fills per dona, i que està molt, molt a prop d'un fill per dona, 1,1. Uh-huh. Llavors tenim dos temes. Un tema conjuntural, que és que la gent que està en edat de tenir fills són poquets, generen pocs naixements, i un segon tema, que és l'estructural, que és que la gent en edat reproductiva té molt pocs fills. Conseqüències, evidentment, això, la primera conseqüència és una reducció del nombre d'efectius, és a dir, una disminució demogràfica, que es parla de la disminució demogràfica o la davallada al món rural, però que ja no afecta només al món rural, sinó que afecta a tot en general. Aquesta és la primera conseqüència. La segona és l'envelliment. I, evidentment, també, a mig termini, una reducció de la població en edat laboral i, per tant, necessitat de mà d'obra, que això ja es veu de vegades en alguns llocs i en alguns sectors específics.
I aquesta tendència de baixa natalitat, la trobem només a Espanya o països de l'entorn també experimenten la mateixa situació?
A veure, aquesta situació es dona sobretot a l'Europa mediterrània. L'Europa mediterrània és molt comú. Aquest tema és un tema que ja vam viure als anys 90, però que després es va atenuar o es va pal·liar d'alguna manera com a conseqüència de l'arribada de la immigració. De fet, no és un tema nou, és un tema que ja hem viscut abans. El que passa és que la immigració més o menys massiva, les onades que van rebre a finals del 19, al final del 19, al final del 20 i els primers anys abans de la crisi, 2003, 4, 5, 6, van atenuar aquesta tendència, però la tendència és antiga.
I això les administracions hi poden ajudar d'alguna manera a revertir aquesta tendència d'estancament de natalitat?
Poden ajudar parcialment, no poden resoldre tot, però és evident que cal donar suport a la gent jove, a la gent que està en edat reproductiva, perquè pugui realment tenir el nombre de fills que vulgui tenir. I content que ara hi ha una part de dones que no vol tenir fills, que ja declara de ben jove que no vol tenir criatures en el futur. I això és una tendència cada vegada més generalitzada, això per una banda. Però una altra banda, la gent que vol tenir fills no es troba suficientment acompanyada. És cert que s'estan guanyant drets, que estan ampliant els permisos per paternitat-maternitat, però la gent ajorna el tenir fills perquè no tenen una feina, en molts casos, estable, o el sou que tenen no els hi permet arribar i viure perquè tenen dificultats d'accés a l'habitatge, i tot això són coses que l'administració podria donar un suport. O sigui, si ajuden a que la gent pugui accedir a un habitatge, si ajuden a que la gent pugui tenir contractes que permetin la compatibilització, la conciliació familiar amb la vida laboral. Tot això ajuda. En d'altres països s'estan fent polítiques molt més continuades, estructurals, estables, per ajudar a mantenir el nivell de natalitat i fecunditat. A Espanya i a Catalunya es fan polítiques que s'inicien, s'abandonen, es comença, es prova una altra cosa, s'abandona, com que no hi ha una política estable, no ajuda. I la gent que vol tenir fills, que ja dic que no és tothom, però la gent que vol tenir-ne, de vegades dubta o té el primer, ja no en té més. Per això la mitjana de fills per dona és 1,1 en aquest moment.
Dolores Sánchez Aguilera, professora de la Universitat de Barcelona, especialista en població, gràcies per atendre la trucada d'aquest programa. Que vagi bé, bona tarda.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Doncs a tot això, parlant de natalitat, d'entre els nadons que van néixer l'any passat, els noms més posats van ser Martina i Jan.
L'any passat, els 393 nens que es van anomenar Jan van superar els 372 que es diuen Leo, nom que l'any 2022 va destronar de la llista els Marc, que havia sigut el nom més posat a Catalunya des del 1997. Biel, Pol i Nil són els altres noms populars, mentre pel que fa a les nenes, Júlia, Mia i Emma estan també als primers llocs de la llista.
Doncs canviant de qüestió, en la primera setmana de la campanya del xec escolar que ofereix el govern català, ja se n'han activat un 7%, segons ha explicat avui la consellera d'Economia en funcions, Natàlia Masguix.
Aquest any el VAL s'ha ampliat a secundària i cicles formatius de grau bàsic fins a un total de 790.000 beneficiaris. La Generalitat hi destina la mateixa aportació que en la primera edició, és a dir, 50 milions d'euros, però en ampliar els beneficiaris s'han reduït l'import de 100 a 60 euros per alumne en dos VALs de 30 euros. I enguany les famílies poden cedir aquests vals als centres educatius per reduir l'aportació en concepte de material escolar. Ho explica Natàlia Masguix, consellera d'Economia.
Tenim una xarxa de 2.000 comerços adherits i, per tant, les AFAs i escoles han d'utilitzar aquests vals dins d'aquesta xarxa. No és permès la compra a comerç electrònic. Per tant, aquest programa, aquesta iniciativa, té dos objectius clars. Recolzar les famílies i recolzar el comerç de proximitat.
Estel migdia.
I atenció amb aquestes dades que també hem conegut avui i que és una mostra més del poc ús del català en la societat. A Catalunya només un 12% dels joves parlen únicament el català com a llengua habitual, i els caus i els esplais de Catalunya, que és un àmbit on tradicionalment s'ha parlat sempre català, només són en aquesta llengua el 53% de les converses entre els nens i nenes.
Sí, són dades que s'extreuen del darrer informe sobre la salut del català que cada any elabora Plataforma per la Llengua. El document també detalla que el 80% dels catalanoparlants creuen que per si català és molt important parlar la llengua pròpia del país, un percentatge que puja fins al 94% si incloem aquells catalanoparlants que creuen que és important en certa mesura. Ara bé, les dades baixen de manera rellevant en els castellanoparlants. Només un 45% creu que per ser català és molt important saber parlar la llengua catalana, mentre que un 22,5% considera que no és rellevant. L'informe també parla de la situació del català a les escoles. Escoltem Miquel Gil, membre de Plataforma per la Llengua.
Del pas a la primària a la secundària, molts catalanoparlants usen de manera molt més habitual el castellà, o sigui que l'ús habitual del català baixa, i que, en comparació, molts castellanoparlants continuen sent castellanoparlants habituals en exclusiva. O sigui que hi ha aquest diferencial en què la bilingüització és, sobretot, per part dels catalanoparlants.
D'altra banda, l'estudi, que compta amb dades oficials i també enquestes pròpies, situa el marc legislatiu espanyol com el principal punt en contra de la salut de la llengua.
I encara un apunt de successos abans dels esports. L'autobús que aquest dimarts va caure en un barranc al Pirineu Aragonès amb joves menors d'edat de Vilanova i la Geltrú es va precipitar després d'un problema amb el canvi de marxes. Dels tres nois ingressats a l'hospital, dos ja han rebut l'alta i un s'espera que la rebi al llarg del dia d'avui.
El responsable del grup de passatgers, tots ells membres d'un grup musical de la capital del Garraf, han explicat en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que estaven a punt d'arribar a l'aparcament del refugi on s'allotjaven quan el conductor va voler reduir la marxa per passar de segona a primera, però el sistema no va respondre. Aleshores, el conductor els va demanar que baixessin de l'autobús ràpidament, de manera que van començar tots a sortir, però el vehicle va caure pendent avall des d'una alçada de 15 metres quan encara hi havia gent dins.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Obrim els esports. Països Baixos i Turquia s'enfrontaran als quarts de final de l'Eurocopa d'Alemanya. Aquesta nit han quedat definits tots els emparellaments d'aquesta ronda final del torneig. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Els neerlandesos no han donat opció a la selecció de Romania i han golejat amb contundència per 0-3. D'altra banda, la selecció de Turquia ha guanyat 1-2 a Àustria. D'aquesta manera queden definits tots els partits de quarts de la competició. Divendres es disputaran l'Espanya-Alemanya i el Portugal-França, mentre que dissabte jugarà l'Anglaterra-Suïssa i el Països Baixos-Turquia. Encara en futbol internacional, aquesta nit també han quedat definits els quarts de final de la Copa Amèrica. La selecció de Brasil s'ha classificat després d'empatar 1 contra Colòmbia. Ara quart s'enfrontarà a l'Uruguai sense poder comptar amb Vinícius, que està sancionat. Els altres partits d'aquesta ronda de quarts són l'Argentina-Equador, Venezuela-Canadà i Colòmbia-Panamà.
I pel que fa al futbol a casa nostra, el Barça Atlètic i el Nàstic de Tarragona ja saben quins seran els seus rivals al grup 1 de la primera federació per a la temporada que ve.
Després de no aconseguir l'ascens a segona divisió, blaugranes i granes, els únics representants catalans de la categoria, seguiran al grup nord, on es trobaran dos equips que han baixat de segona divisió, l'Andorra i la Morevieta. També hi seran l'Atlètic Club B, el Baracaldo, l'Osasuna B, l'Arenteiro, el Lugo, la Cultural Lleonesa, la Gimnàstica Segoviana, l'Ourense, el Celta Fortuna, la Real Societat B, el Real Unión, la Ponferradina, el Tarazona, l'Unionistes de Salamanca i el Zamora. La Lliga començarà el 24 d'agost.
Parlem de tenis, ho dèiem al començar. Carlos Alcaraz disputa avui la segona ronda de Wimbledon contra l'australià Alexander Bukic, número 60 de l'ATP.
El murcià s'enfrontarà a un rival amb qui només s'ha vist les cares un cop. Va ser l'any 2020, quan Alcaraz només tenia 17 anys i Bukic va guanyar-lo en la primera ronda de qualificació per Roland Garros. El número 3 del món es va estrenar en victòria el passat dilluns contra l'estonià Marc Lajal i necessita fer uns bons resultats en el tercer gran slam de la temporada, ja que defensa 2.000 punts en haver-se alçat com a guanyador del títol l'any passat. El partit a partir de 3:45 de la tarda. Per altra banda, en el quadre masculí, aquest dimarts ha avançat a segona ronda el balear Jaume Monà en desfer-se en 4 sets per 6-4, 6-4, 3-6 i 6-3 del britànic Billy Harris. Djokovic també ha superat amb nota el partit de primera ronda contra el txec Vicopriva per 6-1 i un doble 6-2.
I acabarem amb un apunt de bàsquet. El Real Madrid ha fet oficial el fitxatge d'Andrés Feliz, base dominicà que ha jugat les últimes 3 temporades al Joventut de Badalona, al club amb el que es va donar a conèixer a Europa i un ha eclosionat com a jugador d'elit.
Feliz havia signat el passat mes de febrer una ampliació de contracte amb la penya fins al 2026, però aquest incluïa una clàusula de rescisió de 500.000 euros, que és de la qual s'ha acollit el Madrid, que va intentar rebaixar-la fins a l'últim moment, negociant amb els verd i negres per aconseguir fitxar el jugador. Amb la incorporació de Feliz al Madrid reforça la posició de base, que havia quedat una mica tocada després de la retirada de Sergio Rodríguez i la marxa de Carlos Alocen.
Estel Migdia.
I obrim l'aparador cultural d'avui al cinema, perquè aquest dimecres és dia d'estrenes. A la gran pantalla ha arribat avui la coproducció catalana El bus de la vida.
El Oncológico es un hospital estupendo. Tiene un servicio de autobús gratuito.
Una història basada en fets reals, dirigida per Ivonne Cormenzana.
L'Andrés, un professor de música interpretat per Dani Rovira, s'ha de desplaçar en un poble basc per cobrir una plaça que ha quedat lliure en un institut durant el seu primer dia de classe, sent un dolor i li detecten un càncer. Per rebre tractament s'haurà de desplaçar a l'hospital a Bilbao amb el bus de la vida, un vell autobús que trasllada gratuïtament a tots els pacients d'aquella zona. En aquests trajectes, el protagonista anirà enfrontant-se a les seves fos per complir els seus somnis.
No us aparteu com tampoc la nova pel·lícula En tierra de santos y pecadores.
¿A cuántas personas has matado en total?
Perdí la cuenta.
Liam Neeson protagonitza aquest nou western dramàtic que transcorre en un petit poble irlandès.
El film explica la història d'un assassí retirat que lluita per deixar enrere els seus pecats fins que es veu implicat en un perillós joc amb diversos terroristes venjatius. L'assassí haurà de decidir quin preu està disposat a pagar per adonar-se també que certs esdeveniments del passat no es poden quedar enterrats per sempre.
Doncs amb aquestes dues estrenes de cinema que tanquem programa per avui, nosaltres tornarem, ja ho saben, demà al punt de les dues aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem a continuació amb el Fabricació Pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip fins a 6 de la tarda. Que vagi bé, bona tarda.